i en sí que ho hauria de dir, però és veritat que cap partit ho diu. De fet, un dels exercicis que fem amb els alumnes és posar-los els programes de les pensions de les eleccions i fer-los entendre per què no ho estan dient. I com a vegades ho diuen, però d'una manera tan, tan suau, perquè no s'entengui que s'han d'ajustar les pensions, que estan creant, bàsicament estan creant desconcert.
Què és el que no s'atreveixen a dir d'una manera clara?
No s'atreveixen a dir que tenim un problema demogràfic important i que la manera d'arreglar-ho, així parlant ràpid, és ajustar les pensions i que una alternativa bona i menys dolorosa per als treballadors és retardar l'edat de jubilació. I evidentment hi ha altres factors que ajudaran, però aquest és un factor ineludible.
Passa que aquest és un debat espinós perquè la jubilació ha format part tradicionalment en aquest país com un dels grans drets aconseguits, no?
Exacte, i que és un dret que s'ha de mantenir, però el problema és que no pots al·ludir que hi ha un problema.
Fins a quina edat hauríem de treballar per anar
bé?
De fet,
també s'entén que la gent salti i tregui conclusions perquè és un problema molt sensible i no es pot estar ajustant les pensions cada legislatura, que és el que estem fent.
A quina edat hauríem de plantejar-nos de poder treballar? Fins a quina edat, vaja?
A veure, jo crec que més que edat es tracta dels anys cotitzats, perquè pensa que aquest sistema es va introduir quan tu començaves a treballar amb 15 anys, potser, i et jubilaves amb 65, i al cap de 5 anys, amb esperança de vida, ja s'acabava el tema. Doncs ara, clar, comencem a treballar amb 25 o 30, segons qui...
Clar, però amb els nivells d'atur juvenil que hi ha ara, si ara decidíssim fixar un sistema que anés en funció dels anys cotitzats, clar, quin horitzó li donaríem als joves que no treballen?
Clar, per això ho volen fer gradual, i per això la reforma que es va fer el 2013 va ser gradual, van augmentar 2 anys d'esperança de vida amb 20 anys pràcticament. Llavors, jo penso que s'hauria de fer així gradual, començar, o sigui, però legislar-ho ara i fer un pacte perquè no ho treguin després, com ha passat amb el factor de la sostenibilitat, no? Però sobretot, en lloc de decidir edat de jubilació, decidir els anys cotitzats. La persona que hagi cotitzat 40 anys, per exemple, o potser hauríem d'arribar en algun cas a més, la persona que no hagi cotitzat aquests anys, que li rebaixin la pensió, d'acord, si es vol jubilar abans. O sigui, jo penso que la jubilació ha de ser flexible perquè hi ha circumstàncies molt diferents. Hi ha gent, això, que comença a treballar amb 16, hi ha gent que comença a treballar amb 30. Llavors, per això és millor fixar els anys cotitzats i és molt més just, perquè tothom té aquesta opció de treballar més anys o menys, també si vols, si la feina t'agrada, si hi ha molts factors. Llavors, el millor és això, és pivotar sobre els anys i ajustar-te a la pensió si et jubiles abans de temps, i ja està.
Per què Europa ens porta avantatge en aquesta qüestió? És a dir, la mitjana europea d'empleats de més de 65 anys ha passat en 10 anys, dades d'Eurostat, del 4,2 al 5,7%. A Espanya ja estàvem al 2, i a Profenes hem arribat al 2,7.
Sí, aquí hi ha un factor importantíssim, i és que les dones, o sigui, pensa que les baby boomers, la meitat són dones. I la taxa de participació femenina a Espanya és més baixa, i això, però això és un efecte cort que desapareixerà. O sigui, d'aquí 10 anys ja, això és simplement perquè jubilen les dones que no havien treballat, això ja desapareixerà. I a més, un altre factor important que hi ha és que a Espanya el baby boom va ser més tardà. O sigui, va començar més tard. Són com pràcticament uns 10 anys més tard, per exemple, que Alemanya. I, per tant, encara hi ha una mica de... O sigui, jo penso que igual, hi ha una tendència a millorar l'activitat de la gent gran, i això a Espanya també passarà i anem una miqueta més tard.
Clar.
Evidentment, i per això dic que té raó el ministre amb això, tenia raó que s'ha de fer una cultura de treballar més anys. Però, clarament, una gran part de l'explicació de les dades és les dones, que aquestes cohorts no eren actives i, per tant, no estan participant, però des del principi.
Ara mateix Espanya està gastant aproximadament el 12% del PIB en les pensions, més o menys és l'aportació, diguem-ne, de la riquesa del país necessària per pagar aquestes pensions, com a mínim, tal com s'estan pagant ara. Quan creu que hauria d'entrar ja aquest debat a escena d'una manera clara i evident? És a dir, si vostè mateix ho explica, que tots els partits en són conscients i que entenc que ara mateix el problema és un problema de discurs, no? És a dir, com els partits polítics comencen a explicar això d'una manera clara a la ciutadania. Quan és el moment en què no hi ha marxa enrere? És a dir, en què o ho fem o les pensions ja no s'aguanten?
Això s'hauria d'haver fet fa molts anys. De fet, a Itàlia, que és un país bastant proper a nosaltres per cultura i per tot, van fer la reforma fa molts anys ja. I una reforma prou dràstica, o sigui, un ajust, això que una manera, van introduir un ajust automàtic, que és una mica la reforma sueca aplicada diferent, però similar, un ajust automàtic i ho van fer fa 10 anys. I és la manera, perquè pensa que quan més tard es faci, més difícil serà, perquè hi haurà més votants grans. Si raonem en termes d'economia política pura, la gent gran no vol votar a favor de retardar les pensions, evidentment. Però és un tema que estem posant... El tema és que quan més ho retardem estem posant tota la càrrega de l'ajust sobre la gent jove i els actius que estaran treballant mentre la jubilació del baby boom. Per tant, no, ja anem tard, vamos. Però...
És a dir, podem acabar... És a dir, tenir un còctel explosiu entre gent gran que no votarà mai, cada vegada més gent gran que no votarà mai a favor de que li retallin la pensió, i cada vegada més gent jove sense feina que no voldrà, diguem-ne, pensar en l'horitzó que no hi haurà pensió perquè no treballa i que mentre treballa tingui més càrrega fiscal per pagar pensions, diguem-ne.
Sí, exacte. Això sí, pensem que la gent és així d'egoista i d'economicista, que no és el cas, però o sigui, una tendència és aquesta i és important tenir-ho al cap.
La Sio Patxot és professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Li havíem demanat que participés en el programa per ajudar-nos a entendre exactament quina era la situació ara mateix. Quanta gent treballa aproximadament en persones? És a dir, no en percentatge, sabem que és entre al voltant del 2,7% de persones que estan treballant per sobre els 65 anys, però quanta gent són com l'Ester Jiménez Salinas que fan jubilació activa?
La gent, el número exacte no el sé, però vaja, estem a nivells que no són pitjors. O sigui, és veritat que estem per sota de la mitjana europea, però estem igual que França i Itàlia. Vale. O sigui, tampoc és una cosa dramàtica. És que també és un punt exagerat. Però, clar, depèn de si mires taxes d'ocupació, que corregeixen el tema de la participació de les dones, o si mires participació. La participació estem més baixos, però amb ocupació no estem tan diferents respecte a la Unió Europea.
Professora, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres.
Un plaer escoltar-te, com sempre. Moltes gràcies per...
Adéu,
moltes gràcies per ser-hi.
Interessant. Interessant, sobretot aquestes dades. Jo no sabia que el baby boom aquí havia estat més tard que la resta, no? I l'efecte que té. I aquesta reflexió sobre la reacció individual, no?, d'una població que s'envelleix i que no vol acceptar una cosa evident, i és que, primer, el sistema no està pensat perquè cobris durant més anys dels que has treballat, això és una evidència còsmica, i la segona, que un pensa que és en raó solament del que un ha posat a la guardiola, quan en realitat és un sistema en el qual tu pagues la pensió del que es jubila ara i no pas la teva. Clar, aquestes qüestions que tenen a veure amb una certa pedagogia política, no? Explicar a la gent que això va de que la solidaritat intergeneracional no solament és en matèria mediambiental, també és en un sistema de pensions. No pot ser que la mitjana de la pensió estigui per sobre de la mitjana del sou d'un treballador, i no pot ser que pensin que un dia els seus fills no tindran pensió perquè ells van pensar que tenien dret a cobrar qualsevol cosa. I no és cert.
Però, Montse, saps què passa? Que jo pensava en lo de les dones, no? Perquè quin és estat el problema de les dones? No és que no treballessin, és que no cotitzaven. És que era pitjor per elles.
Bueno, com tanta gent que està... El 15% d'atur no és cert.
En el passat, lo de les dones era escandalós, però escandalós. Llavors, les conseqüències d'aquestes dones no és que ara no vulguin treballar. És que no han treballat mai des del punt de vista de cotitzar, però han treballat més que tu i que jo.
Oh, i tant. Vull dir la llar.
La injustícia posterior, que és el que esteu parlant ara, és que és molt difícil de preveure. Segur que d'aquí uns anys les generacions... Però ara estem pagant aquesta injustícia, també.
És que jo
perquè
crec que...
les pensions que tenen aquestes dones són, en el cas de que arribin a tenir alguna, perquè han treballat
no
els últims anys o el que sigui, que és el que algú es va començar a fer al final de tot, és que són miserables.
Fins i tot, Esther, quan el ministre fa aquesta reflexió, jo crec que hi ha una variable que no incorpora, o si més no incorpora de manera pública, que és l'economia submergida que hi ha en aquest país. Que un exemple més clar és la vida laboral de moltes dones que no han cotitzat perquè feien moltíssima feina però no la feien retribuïda, i a mi em sembla que en aquest país, la realitat d'aquest país, i és una imatge distorsionada o que no volem veure, no?, que és que quan tu demanes un allargament de l'edat de jubilació, d'acord, però és que hi ha molta gent que està treballant i que no està integrada ni cotitza en el sistema.
És que és així, és així.
I llavors una altra reflexió de fons que jo crec que tots tenim assumida és que és el curtterminisme dels programes polítics. És a dir, ja haurem d'arribar en algun moment, com ha passat també en el debat del medi ambient, en què en el debat de les pensions es comencin a dir les coses pel seu nom, com deia ara en Pol. I la realitat és no és sostenible el sistema amb les actuals variables.
És que fixeu-vos en la primera frase que ha dit la professora Patxot, que és: el ministre va dir una cosa que és veritat, però quan la va dir se li va oblidar que era ministre.
No, que era com la tertúlia, com si estigués aquí de tertúlia, no?
No, i que li caurà sobre... Bueno, li ha caigut a sobre tot, perquè és, efectivament no hi ha una mirada a llarg termini ni unes polítiques que ultrapassin la propera elecció, en la qual, efectivament, cada vegada la bossa d'electors serà més de jubilats que no pensen renunciar, si no ho pensen en perspectiva macro. I això és molt difícil, perquè veure, al final pensa en la seva situació personal i és absolutament comprensible, bueno, que sigui així.
I fins i tot m'atreviria a dir i extrapolar o fer una generalització de casos particulars, ja saps que és molt difícil, no? Però en moltes famílies segurament la pensió ajuda a sostenir l'economia familiar. De casos com el que deia en Pol, al voltant d'un 35% d'atur juvenil i fins i tot de parelles amb fills que arriben a final de mes d'una manera justa i, per tant, la generació anterior, que ha pogut fer una recorregut de cotització molt més llarg, fa de paraigües familiar.
No,
per
tant, jo conec alguna àvia, que ha dit això, jo no puc morir amb 90 anys, no em puc morir, perquè de mi depèn que cada dia puguin menjar
per tant,
un plegat de persones
a
de la meva família.
Això, les lectures individuals i les generalitzacions són molt complicades, ja ho sabem en tots els àmbits, no? però a vegades, quan parlem d'aquest egoisme del propi pensionista, moltes vegades és un egoisme pensant en el conjunt de l'estructura familiar, no?
I tant.
De tota manera, a veure, jo no tinc les xifres en aquí, no? Però si les condicions de vida s'allarguen, sembla que les dones tenim 2 anys més de promig, 87, 80, no sé, no recordo exactament la xifra, no? Això no estava pensat fa 20 anys, perquè la gent tenia de promig, em sembla, 10 anys de jubilació i es morien. El promig, quan el promig de vida era 75.
Sí, estava al voltant de 75, 77 anys.
No, per això estava pensat en origen.
D'això fa 20 anys. D'això me'n recordo més. Llavors, si tu calculaves que era 10 anys, és un càlcul. Si tu ara calcules que es pot arribar de promig
30 o 40, i tira llarg, perquè la idea, des del punt de vista de la investigació científica, és allargar-ho molt més. Ara, és impossible.
És impossible.
Que tu cotitzis 40 anys i
no cal ser un gran expert, no cal ser un
45.
Gran expert per entendre
que sí que és veritat que segurament s'ha de trobar una manera d'explicar-ho, que la societat ho entengui. I aquí sí que hi ha una feina que és clau dels polítics, perquè, per exemple, una de les, no, la típica reacció, quan dic la típica no ho dic d'una manera pejorativa, sinó per habitual, no, quan un ministre o algú, perquè també li havia passat a ministres del Partit Popular, Montoro també defensava molt clarament que s'havia de treballar fins molt tard i no era el senyor Escrivà, i la reacció sempre era la mateixa, no? La jubilació és un dret que tenen els treballadors, també en un país en què, els salaris eren baixos i les jornades laborals eren molt llargues, no? I aleshores la jubilació al final era la qualitat de vida que el treballador es guanyava esllumant-se cada dia en el tram final de la vida. La qualitat de vida laboral sí que ha guanyat, evidentment, que n'hem guanyat. Però continuem treballant amb horaris que són absolutament laxes, amb feines que són absolutament precàries o inestables, no? I que, per tant, la jubilació continua sent l'horitzó de cobraré segur cada mes i la meva vida serà més o menys bona. Més o menys.
Bueno, clar,
després hi ha la qüestió numèrica, no? De si la pensió et dona o no et dona. Però, clar, falta la valentia política d'entrar-hi en aquest debat, no?
Però falten polítiques de treball que siguin treballs que siguin realment gratificants, feina estable, que la gent vulgui treballar i no jubilar-se, no aquesta sensació de precarització generalitzada de la vida a salto de mata. És a dir, un país on hi hagi una bona oferta de feina, que la gent i se senti bé treballant, segurament això m'immaria molt més.
Jo, després,
poder compartir en un moment determinat, poder fer la feina amb menys, al millor amb menys ritme, però continuar contribuint i sentint-se part del sistema. Jo crec que això és per salut, segurament seria molt millor que tenir...
També tenim una economia basada en el sector serveis.
Clar, és complicat. Per això dic que això és una
on hi ha poques feines de caràcter liberal, diguem-ne. No sé si tenim un tipus de mercat laboral gaire idoni perquè la gent treballi fins als 75.
Segurament. A més, jo volia afegir que amb la situació que estem ara, no té la culpa la pandèmia, però ho ha accelerat, no? Que els llocs de treball s'estan transformant i que estan desapareixent moltíssims llocs de treball, però moltíssims. Hi ha jubilacions anticipades, que se'n diu, moltíssimes. No sé, només cal mirar
el sector bancari, moltíssimes.
Clar, perquè les oficines, què passa amb les oficines? Doncs, tot això jo crec que a sobre és molt pitjor. I després les possibilitats a partir de 55-60 anys de trobar feina és molt difícil. Una cosa és la jubilació activa, que has fet tota una vida i que potser pots continuar amb segons què, però plegar una feina al 55 i trobar a partir de 60 feina...
Quimèric, és quimèric.
Escolta, abans d'acabar, una darrera reflexió que us volia demanar. Avui tornem a tenir vaga a Renfe. Quarta jornada. Ara estava intentant recordar...
Una darrera reflexió.
Això com res.
Quarta jornada de vaga. Teòricament, serveis mínims, 85%. Realitat, 47% del servei prestat a Rodalies.
I baixant.
47% del servei prestat a Rodalies. Cancel·lats 112 trens. Clar, com ho gestionem, això? És a dir, estem parlant d'un servei que utilitzen milers de persones cada dia. Milers de persones cada dia. D'una vaga són, que s'està fent
en conjunt...
tot el dret del món de fer vaga, perquè, evidentment, els treballadors, en aquest cas els maquinistes de Renfe, tenen tot el dret del món a fer vaga. Només faltaria, però, clar, estem veient una vaga que acaba derivant amb trens que no arriben, que no sabem si arribaran. Trens que s'aturen en mig d'un recorregut i cada cop i volta...
El maquinista.
Clar, com li expliquem a la gent què és el que els està passant cada dia a Renfe i com es gestiona una situació com aquesta?
D'una manera molt complicada. De fet, la quarta jornada de vaga i les seves conseqüències ja ens indica que no s'està gestionant. O no s'està gestionant com hauria de ser per atendre els mínims d'un servei públic. No? Crec que el conjunt de passatgers que mou Rodalia, si no vaig equivocat, i ho dic de memòria, és 450.000 usuaris diaris. Estem parlant d'un volum de passatgers molt important, a l'àrea metropolitana on hi ha dificultats en l'alternativa, no?, de mobilitat, i em sembla que la realitat d'aquest impacte en què no s'han respectat clarament els serveis mínims... Jo crec que la vam veure d'una manera molt crua a finals de la setmana passada, que s'ha corregit inicialment en aquesta arrencada de la setmana, però que no s'està complint el mínim que exigiria la mobilitat del servei mínim d'una situació de vaga. I llavors l'altra qüestió de fons. Crec que el primer argument del sindicat CEMAF, que és el convocant de la vaga, és la defensa o la garantia de la prestació del servei de forma integral. Per entendre'ns, que tota la plantilla depengui d'un mateix espai o d'una mateixa administració, que en aquest cas és l'Estat, i per tant aquí s'hi barregen altres qüestions, com és el traspàs efectiu de la gestió de Rodalies a Catalunya, que ja sabem que és un traspàs parcial, que només inclou la gestió dels horaris i no els recursos ni les inversions, ni tampoc la gestió del personal.
Quin problema hi ha? Però els maquinistes tenen tot el dret. Els maquinistes tenen tot el dret del món de demanar que si es fa el traspàs de Rodalies amb ells no els traspassin, o que si els traspassen... És a dir, ells tenen tot el dret de demanar-ho. Evidentment, i de negociar-ho. Clar, la meva pregunta és, el dret de vaga inclou el dret de no fer uns serveis mínims?
No, per això se'n diuen serveis mínims.
La qüestió és, i això com es gestiona? Mínims. Perquè el dret de vaga és un dret que és molt difícil de...
Els serveis mínims no són iguals. Jo què sé, el servei mínim en un hospital té una xifra, en un altre no és exacta, a tot arreu.
Això ho determina el govern.
Ho determina Treball.
I la seva aplicació és d'obligat compliment. Solament hi ha dues possibilitats respecte de qui no compleix. Bueno, hi ha una tercera, que és la que sembla que està passant. Anem fent i a veure què passa, i surt allà un senyor amb un micro i diu, em sap greu i els hi tornarem els diners. Muy bien. Això pot derivar en responsabilitats directes sobre les persones que organitzen aquesta vaga i, per tant, les persones concretes que són els responsables de que no es compleixen, o, en última instància, quan les coses es posen molt mal dades, i això existeix a totes les legislacions del món, hi ha la possibilitat de militaritzar aquella qüestió concreta i posar un senyor que, en comptes del que no va, agafi el tren i el porti fins al lloc, que és, en realitat, un mini estat d'excepció per a aquella situació concreta, perquè suspens el dret de vaga d'aquelles persones.
Però d'on els trobem, ara, maquinistes?
No ho sé, però segurament una mesura d'aquesta mena... És a dir, el que no pot acabar passant és que, com en tants altres moments, la sensació de que l'autoritat diu una cosa i no es compleix, no tingui... No, perquè és que al final t'acabaran saltant a casa teva i entraran i tallaran el cap.
De la impunitat de les actuacions.
Efectivament.
Això és el que més mal
fa. No pot ser.
Això no pot ser. Això és el que més mal fa. És a dir, si tu tens un... Sobretot amb el sistema públic. Si tu tens unes regles, les has de complir o t'has d'aproximar a complir-les. Sí, sempre hi ha un marge, no? Perquè tampoc és exacte. Però quan la diferència és tan gran... Llavors, què passa? Que la impunitat forma part de les nostres vides. Jo crec que la impunitat fa un mal...
Global.
S'acostuma a parlar d'impunitat en via penal.
Tenia la sensació aquests dies que el debat sobre com gestionar aquesta vaga, al final, posa damunt de la taula una qüestió que sempre és molt delicada, que és com gestionar les vagues en l'àmbit públic, no? Perquè és evident que quan tu en una empresa privada fas una vaga, doncs mira, tothom dona per fet que l'afectat serà la propietat, no?, d'aquella empresa, que tindrà uns quants dies d'unes pèrdues o d'una reducció de l'ingrés econòmic, però clar, això quan ho traspasses a un servei públic és molt difícil de gestionar.
Clar,
perquè els treballadors tenen tot el dret del món a fer vaga,
tenen tot
però
el
però
dret, això que no.
No.
Això ningú a la taula ha dit.
Ho dic jo. És més, jo fins i tot penso, uns serveis mínims del 85% estan molt bé des del punt de vista de l'usuari, però si jo fos vaguista...
Potser desvirtuen la vaga. No. Això també, clar, és cert, i això també es pot impugnar.
Jo com a periodista he donat notícia, s'han degradat uns serveis mínims del 100%.
Clar. Això és desvirtuar...
No és el cas d'ara de Renfe, però ja s'ha
actuat. És desvirtuar la vaga.
A veure, entre 85% i 40%, probablement hi ha tot un recorregut.
Hi ha un punt de ponderació i equilibri entre una cosa i l'altra.
Jo un 85% ho veig, no sé, només segurament en una situació molt extrema, on la salut de les persones, una cosa que tothom ho entendria.
Que són un 85% per l'hora punta, etcètera, per hores, no? Però sí que és veritat que...
En un sistema que ja no funciona, normalment ja no funciona.
La gestió del dret de vaga en l'àmbit públic, que quan al final qui pateix la conseqüència final és el ciutadà.
No és l'empresari, sinó el ciutadà.
No, clar, aquí, diguem-ne, entra en una... No, perquè aquests dies anem aquí a Sants i parlem amb els usuaris. Clar, evidentment, el que t'expliquen...
Però t'ho expliquen abans de la vaga. T'ho expliquen abans de la vaga, perquè això ja és un tema que va malament quasi sempre.
Sí, sí.
I la gent que va dir, de veritat, sempre diu que sempre hi ha un problema.
Bueno, si els sentim sempre, els informes de trànsit que diuen ja s'ha caigut un tros de la catenària, se m'ha emportat un tros de la via,
un comboi
saturat, ha
passat molt de llum... Aquí la qüestió és que la fixació dels serveis mínims són un pacte col·lectiu en benefici de l'usuari, no? Ah. I quan no respecta, jo estic d'acord amb l'Esther i amb la Montse amb això, quan no es respecten aquest pacte col·lectiu, llavors estem lesionant, diguéssim, l'ordre que ens hem donat entre tots, i això només té una paraula, que és impunitat.
Ah. Avui hem fet tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel, amb el Joan Serra, amb la Montserrat Nebrera i amb l'Esther Jiménez Salinas. Gràcies per haver tornat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta. Ens retrobem la propera setmana. Passen 7 minuts, per tant, és un quart i mig de 11 del matí. Una pausa breu per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, camí de quarts d'onze del matí a Ràdio Estel. Olga Vallejo, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com tenim la Mercè?
Doncs avui la Mercè la tenim ja des de fa un parell d'hores, eh? L'estació de França, perquè avui se celebra la Barcelona New Economy Week i des d'allà la tindrem en directe d'onze a dotze. O sigui que connectarem amb l'estació de França, on se celebra aquesta edició especial uns quants dies on l'economia és la gran protagonista i on passaran diversos convidats com Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca.
Ah, però segur que parlareu de més coses avui.
Sí, tant, amb aquesta edició especial, no? Dèiem d'11 a 12, intensiu Barcelona New Economy Week, però recordem que diumenge, 10 d'octubre, és el Dia Internacional de la Salut Mental. I ens avancem uns dies per parlar-ne amb la Txell Esteve, que és periodista i responsable de comunicació de l'obra social de Sant Joan de Déu, dins de l'Espai Solidàriament, i parlarem d'això, de salut mental.
Molt bé. Tens cançó o no per mi?
Home, avui? I tant. Avui sóc jo la guanyadora, perquè triïs el que triïs.
Serà una... Espera que em quedo sense veu. Triï el que triï, serà una bona tria.
Serà una bona tria.
A veure, va.
Bé, l'original és una cançó que potser et sona, eh? Girls and Boys, de Blur.
Home...
Sembla mentida, 27 anys.
Anava a dir, fa molt temps d'aquesta cançó, eh?
Jo era joveníssima. Tenim versions, clar, amb tants
anys. Tenim versions, vinga, va, a veure. Ha donat per
molt. La
primera... clàssics és delicat, eh, sempre.
Sí, mira, són coses ben diferents, eh? Tranquilitat i serenor, de la Melanie Payne, una versió acústica. Aquesta és la primera. Girls who are boys, who like boys, stupid girls, who do boys like that girls, who do girls like that boys. Always should be someone you... La següent versió, diríem que és una mica més... no sé si atrevida, transgressora. Chumba, chumba.
Chumba, chumba. Ai,
Olivier Daroc.
A veure. Mira, com que veig que... acaba de fer-se oficial que aquest cap de setmana, divendres, podrà reobrir l'oci nocturn.
Intueixo.
Amb certificat Covid. La gent ja tindrà opció a partir de divendres de versions com aquesta. Jo em quedo amb l'acústica per arribar...
fantàstic.
Al punt
de... això ens pujarà l'energia, però a saco.
Al punt de quarts d'onze. Jo hi torno demà a les 8 del matí per fer el bon dia. Us deixo amb l'Olga Vallejo. Que vagi molt bé.
Gràcies. We'll be right back.
Les coses del directe passen a El Matí a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Salutacions. Avui és dimarts 5 d'octubre i us hem preparat un programa ben especial. Ara us ho explicàvem, us estarem acompanyant, com sempre, des d'ara i fins a 3:15. Això sí, amb una particularitat. D'11 a 12, emetem en directe des de l'estació de França on es celebra la Barcelona New Economy Week, la trobada organitzada pel Consorci de la Zona Franca, que dona visibilitat els principals reptes i oportunitats de l'era post-Covid. La Mercè Rega ja fa una estona que està a l'estació de França per donar-nos a conèixer tots els detalls d'aquesta nova economia. Ho farà amb convidats excepcionals, acompanyada a la part tècnica d'en Xavi Aguilar i amb la coordinació d'en Candi Ortiz, de la producció en David García i en Galdrip Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want. Avui és dimarts i ens endinsem a la Barcelona New Economy Week, que se celebra des d'avui fins divendres, posicionant a Barcelona com la capital de la nova economia. Fins que hi connectem a les 11, podeu seguir-los a través de les seves xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. L'usuari és @bnewbarcelona. Per cert, suposo que ahir us vareu adonar que a les 5 de la tarda, 4:15, milions d'usuaris de tot el món varen tenir problemes per accedir justament a WhatsApp, Instagram i Facebook. Varen caure més de 6 hores. Per sort, ja s'ha resolt. Per tant, nosaltres seguirem actius a xarxes. Si encara no seguiu, preneu nota, som @elmatiestel. També podeu aprofitar WhatsApp, que funciona, per enviar-nos les vostres històries solidàries, explicant-nos amb una nota de veu al 663 99 30 62 aquell petit o gran gest que algú va fer i us va canviar el dia. Al final del programa compartirem les vostres històries solidàries. I és que avui és dimarts, per tant ens acompanyarà la Txell Esteve, responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Amb ella parlarem de salut mental. Aquest diumenge 10 d'octubre se celebra el seu Dia Mundial i dedicarem una estona també a la salut física, a l'espai Salut Natural per Tothom. Abans, haurem estat amb la Mireia del Pozo i el Plusvàlua Dones, dedicat a la comunicació i a les xarxes socials. Tot això és el que tenim preparat avui al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
David Serra, molt bon dia.
Ui, bon dia, el primer, tu, avui.
Sí, eh? Veus? Ordre alfabètic de nom.
De nom, sí. Sí, de nom, sí.
De nom.
Sí, de cognom sempre dels últims.
Sí, que jo vaig més, més allà,
eh? Ah, és veritat,
tu
vas més avall.
Sí, sí, jo sempre al final, al final. Marta Jargui, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Com et sents, Olga, en aquest paper de... Has canviat de posició també a l'estudi?
Ball de cadires.
Exacte.
Ens hem mogut. I tenim una nova companya, Olma Giró. Bon dia.
Bon dia, Olga.
Ara els oients diran, però sempre és informatiu, com pot ser? Bé, doncs en aquesta taula de redacció, justament avui, hem compartit amb tu també, de bon matí, quines són aquelles idees, quines són aquelles notícies, què és allò que t'ha preocupat, que t'ha tret la son, que potser t'ha fet somriure. Veurem què és el que passa. I en aquest guió complicat en què s'anirà combinant Olga amb G i Olma amb M, explica'ns, Olma, hi ha hagut alguna notícia que t'hagi tret la son?
A veure, Olga, més que treure la son, diem-ne que estava encuriosida per saber què passaria amb Facebook, Instagram i WhatsApp, com ja has dit abans, perquè ahir a 5:45 de la tarda va haver-hi una caiguda mundial que no ho permetia utilitzar aquestes apps. Més de 6 hores de caiguda que el CEO de les empreses, que recordem, totes formen part del mateix grup empresarial propietat de Mark Zuckerberg, li ha suposat perdre uns 6 milions d'euros, que aviat es diu, i ha caigut a la 6a posició a la llista de multimilionaris Forbes. En resum, que ha estat la pitjor caiguda de la seva història, una data a marcar en el seu timeline. I ben mirat, potser el pitjor de tot és que varen demanar disculpes via Twitter pels possibles problemes que pogués ocasionar la caiguda, però justament Twitter va registrar la xifra més alta d'usuaris connectats a l'hora, 59,6 milions, Olga, que també es diu molt aviat, i Telegram va ser també l'altra alternativa.
I hi havia gent que estava patint i hi havia uns altres que estaven super relaxats. Vosaltres, Marta, dels relaxats,
jo sí.
De o que bé.
Sí, i fent ús de l'iMessage, no?, que també és una eina similar, però que, no sé, no et convida tant a compartir imatges, és més escuet, vas més, no, ets més precisa, to the point, allò...
Jo vaig deixar de treballar. Clar, no podia treballar, necessitava dues xarxes socials per treballar i no vaig poder continuar treballant.
Truca al Zuckerberg i a veure si avui pot fer alguna altra cosa.
El que no entenc és per què es perden 6 milions d'euros.
A borsa.
A borsa.
Perquè, sí, ha estat una fallada.
No, crec que arribarà a final de mes, igualment, Mark Zuckerberg.
Sí, no?
No patim, sí. No estem patint per ell.
Segur que no li treu la son, això.
Segurament que no.
S'ha recuperat la normalitat a la xarxa, res a veure amb la xarxa de mobilitat.
Exactament, ahir va ser precisament un dia molt complicat per la mobilitat. D'una banda, va coincidir doncs, aquella jornada de vaga de Renfe amb la pluja, que avui no plou, però ahir plovia. D'altra banda, també, maquinistes que no cobrien els serveis mínims i carreteres col·lapsades, sobretot a les vies d'accés a Barcelona. I avui sí, quarta jornada de vaga de Renfe, 24 hores de vaga. De moment, segons confirma Renfe, ja s'han cancel·lat 112 trens i les properes convocatòries són per dijous i divendres i dilluns i dimarts de la setmana vinent, perquè recordem, durant el cap de setmana no hi ha vaga. Uh-huh. S'ha de dir, Olga, que ja ens agradaria, no?, canviar aquests incompliments a serveis mínims, aturades parcials i caos per les negociacions fructíferes.
No perdem l'esperança. Per sort, hi ha alguna bona notícia relacionada amb la mobilitat.
Per sort, perquè si fa uns dies parlàvem de la T-mobilitat en fase de proves per alguna franja d'edat, avui sí, per fi podem dir que arriba la T-mobilitat en fase de proves, però ara sí per tota la ciutadania. Uh-huh. Ahir es va anunciar que ja podem comprar per internet el nou bitllet digital, que en aquesta fase inicial tindrà un preu reduït de 2,25 euros, és a dir, s'ha d'aprofitar, i que ens permetrà circular per aquesta xarxa de transport públic recarregant el saldo tant a les màquines d'autovenda com a través de les aplicacions.
Això va ser notícia ahir, com també ho va ser el nou Premi Nobel de Fisiologia i Medicina 2021.
Exactament, i contra tot pronòstic, perquè tothom creia que aquest Nobel tindria alguna cosa relacionada amb la Covid, els guardonats d'aquest any són el biòleg molecular libano-americà Arden Patapotein i el nord-americà David Julius per la seva recerca sobre com el sistema nerviós percep estímuls externs, com la temperatura, i com es transmeten els impulsos nerviosos que ens permeten processar aquestes sensacions.
El senyor Arden té un cognom
complicat, eh? Jo quan l'he vist el guió he pensat, ai...
Anirem traient talls.
Patapotein.
Patapotein, exacte.
Fàcil, fàcil.
Avui parlarem de noms, eh?
Sí, si digués Serrat seria més complicat.
Home, dues erres on vas a parar. I justament, ahir sabíem el Nobel de Fisiologia i Medicina, però hem començat una tongada, perquè ara això serà dia rere dia.
Dia darrere dia, fins l'11 d'octubre s'aniran desveient aquests premis. Els propers són els de Química, Física, Literatura, Economia i el de la Pau. L'any passat s'ha de dir que no es va fer la cerimònia d'entrega de diplomes i medalles, però en canvi aquest 2021 sí que podem celebrar que ja té data i serà el 10 de desembre, això sí, amb un format reduït, i si no hi ha canvis, fent l'entrega al país origen dels guardonats.
Els papers de Pandora segueixen portant cua i en seguirem parlant. Segur.
Sembla que va per llarg. Sembla que va per llarg perquè, fruit d'aquesta macroinvestigació periodística internacional de 600 periodistes, recordem, sorgien un seguit de noms de polítics, líders internacionals, artistes, esportistes, empresaris, un llarg etcètera, relacionats tots amb el frau fiscal. Avui n'afegim un. Mario Vargas Llosa, el Premi Nobel, el convidat estrella de la convenció del PP, el que assegura que l'important d'unes eleccions no és que hi hagi llibertat, sinó votar bé, doncs sembla ser que no tenia les coses tan clares quan es tractava de temes fiscals, no?
Quin patir, pobre. Ara em sap greu, fins i tot. Mira, veig que a tu també hi ha una notícia que t'ha preocupat.
Sí, aquesta m'ha preocupat força. Es tracta de la contra de la Vanguardia. Entrevisten a Gerard Dushoft, avui la cosa va de noms complicats, és un físic teòric i Premi Nobel de Física el 1999 per la seva investigació quàntica. I és que Hoft bàsicament assegura que els polítics d'un país tenen la intel·ligència mitjana dels seus votants i que per això mateix els substituirem per intel·ligència artificial, que el repte bàsicament serà controlar-la. La veritat és que no ens deixa gaire ben parats, això.
Gens. No, em preocupa.
Preocupa.
A mi també em preocupa. Mica, sí, també has llegit a La Vanguardia una notícia que no t'ha agradat gaire.
Gaire, per no dir gens, perquè s'ha publicat l'informe Estat dels esculls de corall del món 2020, que confirma el que ja ens podríem imaginar, que és que el canvi climàtic és la principal amenaça pels esculls i que la Terra ha perdut, atenció, un 14% de coralls en 10 anys. i el que no podem oblidar és que en depenem directament com a font d'aliment, d'ocupació, o que els necessitem també, perquè són elements de protecció davant les tempestes i l'erosió.
Avui no és un dia gaire bones notícies. Noves dades preocupants relacionades amb la salut mental.
S'acaba de publicar l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món i mostra dades molt preocupants. Un de cada set adolescents entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. És a dir, 166 milions d'infants i joves al món, el que representen un total de del 13% de la població. A més, l'informe destaca que molts d'aquests casos acaben en suïcidi i apunta que cada 11 minuts es suïcida un jove d'entre 15 i 19 anys.
Les dades, és molt fort.
I poc se'n parla.
Avui li dedicarem una estona a partir de la una, al solidàriament, però justament el confinament i les restriccions de mobilitat no han ajudat gens.
Al contrari, Olga, el que han fet és que molts infants perdessin un temps molt valuós de la seva vida, lluny de la família, dels amics, de les aules i indrets de lleure, i insisteix l'informe en que el benestar emocional podria allargar-se durant molts anys.
Sobre salut mental i els estigmes que envolten els trastorns mentals, s'estrena justament un festival a Terrassa.
S'anomena Creativament i és un nou festival d'art i salut mental que se celebra entre octubre i novembre i comptarà amb obres de teatre i creacions d'art visuals.
Després hi ha una notícia que crec que t'ha sorprès, és l'anunci que ha fet el príncep Carles d'Anglaterra.
La veritat és que m'ha deixat bastant encuriosida aquesta sí, perquè és que a l'ara llegim que el futur rei vol obrir els palaus al públic. Uh-huh. Recordem que la seva mare, la reina Elisabet II, té 95 anys.
I segueix en actiu
i mentalment ben activa. Vull dir, déu-n'hi-do, la senyora, però és que el príncep Carles en té 72 i mentre espera, que ara és com si fos una mica de sucre, no?, doncs ell va pensant. I en el darrer brainstorming, per dir-ho d'alguna manera, conscient que viu com un rei, tot i no ser-ho, i que podria reduir despeses, ha proposat un pla d'austeritat que passa per deixar les grans dependències de Buckingham per viure en un petit apartament, però això sí, dins el mateix palau, no fos cas que senyorés, i també ha proposat d'obrir espais privats reials al públic com el Palau de Buckingham i el Castell de Balmoral.
Creieu que acabarà sent rei o ja li enganxarà la jubilació perquè se l'ha saltat, no? O sigui...
No, jo volia d'estar jubilat, no?
Sí, però clar, si no has començat encara, només d'acte en acte...
I si segueix els passos de sa mare, no? 95 anys, segueix activa?
Sí, sí, no.
Encara cotitzarà.
El que té la ginebra. Ai...
Bé, acabem amb bones notícies pel comerç de proximitat.
Sempre que es pugui, la mesura del possible s'ha d'acabar amb bones notícies, i és que l'Ajuntament de Barcelona inverteix 3 milions d'euros per potenciar el comerç de proximitat regalant vals per anar a comprar. A partir del 18 d'octubre ens podrem descarregar els bons. Cada ciutadà podrà aconseguir 3 bons que caducaran els 15 dies i en podrà fer servir un per compra.
I quan tinguem els bons, què passarà? Què podrem fer?
Doncs bàsicament seran bons a 20 euros i quan anem a comprar nosaltres en pagarem 10 i l'Ajuntament es farà càrrec dels altres 10. Aquesta notícia a mi m'ha recordat el que va dir Anne Hidalgo, l'alcaldessa de París, quan fa gairebé un any recomanava als parisins que no compressin a Amazon perquè suposava la mort de les llibreries a la ciutat. I així mateix la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per competir amb les plataformes digitals funcionarà doncs, a tota mena d'establiments, tant a llibreries, però també a bars, restaurants, hotels i sabateries.
La imatge del dia.
La imatge triada pel David és la d'una veterana actriu catalana que ahir a la nit va retre justament homenatge a Bilbao.
Sí, és la Gemma Cuervo, amb dues M's, Gemma, Premi Honorífic a la Gala dels Premis Mags de les Arts Escèniques, celebrada al Teatre Arriaga, que és on es van donar aquests premis, que han arribat a l'edició número 24, i on ahir la nit al Teatre Català doncs, va ser força premiat. I això sembla que és un problema.
Home, per què?
No, és un problema no polític, ni ideològic, ni res de tot això, sinó és un problema per qui ha d'anunciar el nom del guanyador o de la guanyadora, per exemple, o de l'obra de teatre. Per exemple, el premi al millor actor.
I el Max és para Joan Carreras, por Historia d'un seglar, o alguna cosa...
Està immens, no ho discutirem, Joan Carreras, a la Història d'un senglar.
Em pensava que era
o alguna
segle.
Cosa de Ricard. Seglar serà... és una altra cosa. Seglar és una altra cosa totalment diferent. Seglar, senglar. Torna ara per la millor actriu, també catalana.
I el Premi Max expara Mireia Aixalà, per les tres germanes.
Ei, no, ai.
Ai.
Mireia Aixalà.
Hauríem d'haver practicat.
Si no és
practicat.
Com l'anglès, el català, La A no és ei, ni la I és ai, ni res de tot això. Anem ara pel Premi la millor direcció d'escena, també amb accent català.
I el Max és para... Nau Albert i Marcel Borràs por atraco, paliza y muerte en Afganamaspas.
Tenia bona intenció,
sí.
Ha pensat, aquest malcer, s'han equivocat, li falta la R, que
exacte.
Es diu Albert. Aquest
no.
Es diu Albert.
Exacte, no és Nau Albert, és Nau Albert. És curiós com de bé diu Afganaspas. En canvi, el bet no el sabem dir. Agbanasapaxi. I per acabar, el millor de la nit, el premi a la millor adaptació o versió d'una obra teatral.
I el premi és para Marc Artigó, Cristina Genevat i Julio Manrique por les tres germans.
Artigó! Germans. Yeah. Marc Artigó no és francès, és català i es diu Marc Artigau. És a dir, a veure, en català la A més la U fan au. Mm-hmm. En francès fot el que li doni la gana als francesos, però en català és au.
És curiós que veuen el nom o pensen que l'arreglaran o el llegeixen en anglès o el llegeixen en francès, però català...
No, perquè també és curiós com exemple que diuen perfectament Schopenhauer, no? Theodorakis...
Hi ha moltes consonants, eh? Ui,
Zurrecoitia. Arraguet o Gotxé, el que diguin. Ara no sabem dir Albet, no sabem dir Senglar, no sabem dir Artigau.
Necessiten millorar, clarament.
Desganats.
Una mica.
La Marta, com sempre, avui és un programa una mica diferent. Hem fet ball de cadires, però tu segueixes viatjant, i avui des de Mèxic.
Sí, a més, com cada dia ho faig sense moure'm de l'estudi.
Sí, però avui és que, a més, t'has trobat un Forrest Gump.
Sí, exacte, és en Jonas Deichmann. Ell és de Múnich, té 34 anys, i fa poques hores arribava a Cancún, a la península de Yucatán de Mèxic, i arribava corrents.
Però des d'on, a veure, perquè clar...
Ara t'ho explicaré. Parlàvem d'aquest tot el look Forrest Gump, amb una gorra vermella, arribava al bo d'en Jonas, una barba llarguíssima i acompanyat de familiars i seguidors que l'animaven al voral de la carretera. Ha arribat, com dèiem, a Yucatán, completant una nova etapa de la seva particular triatló al món.
Triatló
al món.
Això vol dir que creuarà el planeta nedant, en bici i corrent.
Sí. Uh-huh. Va sortir de Múnich el setembre del 2020 i el seu objectiu és tornar a Múnich havent cobert una distància de 40.000 quilòmetres, que serien uns 120 Ironmans, o anar i tornar de Berlín 10 vegades.
Home, fes uns 5 cèntims de la ruta. Potser Olga, tu ets esportista, clar, ara fa poc que ens coneixem, no? Però... Molt esportista, t'animaries?
Per més esportista que estigui, no sé si ho aconseguiria.
Res, 120 Ironmans.
Sí. Nosaltres que ens cansem pujant i baixant les escales d'aquí de la redacció.
Dos pisos.
No, Marta? 36 vegades, Clar, té mèrit,
sí, sí,
eh?
És veritat.
A veure si aquest, el Forrest Gump aquest alemany, això ho podria fer. Molt fàcil, ara 10.000 quilòmetres, no puja les escales.
Hem de portar un dia a la ràdio.
Segur que va sempre amb el pla, que després si es trobés les escales ja tindria un
problema. El desnivell és una altra dificultat.
Exacte, el desnivell ha augmentat. Va sortir de Múnich, com dèiem, i va arribar a Croàcia en bicicleta. Ara us explico una mica la ruta, no?, perquè us en feu una idea. Va sortir de Múnich, va arribar a Croàcia en bicicleta. Allà es va posar el banyador i va nedar fins a la costa de Montenegro. A Montenegro va tornar a agafar la bici i va pedalejar fins a la part més oriental de la costa xinesa, la que dona al Japó. Allà va agafar un vaixell fins a la costa de San Francisco.
Per tant, aquí abans... va fer trampes.
És el que deia el Galdric, el nostre productor. No sabem si el vaixell també hi corria mentre el vaixell estava
nedava,
en funcionament.
Nedava a la piscina, segur.
Exacte.
No sabem si va descansar o no. Va aprofitar el trajecte també per seguir fent exercici. Com dèiem, des de San Francisco va anar fins a la costa de Mèxic, on va arribar ahir, ho va fer corrents, i des d'aquí, des de la costa de Mèxic, anirà fins a Lisboa, en vaixell.
Nadant, no.
No,
nadant al vaixell.
En vaixell. I des de Lisboa arribarà una altra vegada a Múnich. De moment el projecte no detallen com farà aquest últim trajecte, esperem que no sigui en ambulància, que seria el més probable.
És un motivat, eh? Quin és l'objectiu d'aquest viatge? A veure si l'entenem més, el Deichmann.
Doncs és un projecte solidari. Al seu web, jonasdeichmann.com, els que ho vulguin poden fer una donació. Amb els diners recaptats es compraran bicicletes pels infants de les zones rurals de l'Àfrica perquè hi puguin anar a l'escola de manera autònoma. I fins ara l'acció porta acumulats uns 20.000 euros, que a veure, que per l'esforç, a mi em semblen pocs diners.
Poc. Aneu entrant. jonasdeichmann.com. Per si algú despistat, no sé, que s'ha passat les darreres 20 hores tancat a la nevera, ahir va caure a WhatsApp juntament amb Facebook i Instagram, per tant, no ens ha d'estranyar gens que s'hagi convertit en tendència a les xarxes, que sí que funcionaven.
Clar, com Twitter funcionava, diríem que Twitter ha marcat un gol per l'escaire a Zuckerberg. Des d'ahir a la tarda, WhatsApp és tendència a Twitter, però també, curiosament, ho és Twenty, ho és Snapchat, ho és SeaMessage, Telegram o Tinder. Dius, per què Tinder ha de ser tendència, alguna cosa, alguna relació?
La gent té menys feina ara, clar, entre els grups, ja saps, WhatsApp.
Dius, si no em connecto a WhatsApp, em connecto a Tinder. És això, bàsicament. Hi ha una, he fet una tria d'algun dels missatges més enginyosos o que, vaja, que m'han agradat més. Per exemple, el del Pep Prieto, aquest està molt bé, diu: veig gent que pateix més pel WhatsApp que pels protagonistes del Juego del Calamar. Efectivament.
David segueix amb la seva obsessió per la sèrie.
És el capítol 6, i és molt trist.
Trist. Te'n queden 3, està encara. Afectat.
En queden 3, en queden 3. Joan Trias, mira, Joan Trias, que ara ens tocarà els nassos d'aquí una estoneta. No, perdó, que explicarà el que li han tocat els nassos. Diu: respirem, aixequem el cap i visquem de la tranquil·litat uns instants, que mentre piulo a Twitter no estic pendent de WhatsApp. I és veritat,
ben cert.
Tots vam anar a Twitter a veure què passava. Ferran Aixalà diu: molts cops ha caigut WhatsApp, molts més cops caurà Llarena. També ben vist.
Ho anirem explicant.
I el millor, com sempre, el trobem al compte de la teresinologia, que, com tots sabeu, adapta el dia a dia a les teresines. I així hem resumit el drama de la caiguda.
Mirem-ho, això,
Sensacionals, com sempre, com sempre. I mentre això sí, ens preocupem de la caiguda de WhatsApp, no parlem, per exemple, dels papers de Pandora, no parlem de la crisi econòmica humanitària que està causant la pandèmia, o del preu de la llum i de les portes giratòries, o com de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hauria donat fons reservats a la casa de, del rei, en metàl·lic. Això us vol, segueixo.
No, 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 gràcies.
A les dues.
No. I ens faltaria programa, ja ho sé. A veure, Marta, passem de la hiperactivitat d'en Jonas Deichmann al regne dels mandrosos.
Sí, avui us presento un rànquing dels animals que tenen més poques ganes de fer coses.
Amb aquesta música a mi m'han baixat les revolucions.
No és que toquin.
Jo és el que t'anava a dir, Marta, i permetem dir que has escollit la millor música per parlar de mandrosos, eh? Vull dir, tranquil·litat.
No és que toquin el saxo, els animals, per la música, és que són mandrosos. Són animals que preferirien quedar-se tot el dia abraçats a la branca d'un arbre o simplement estirats entre les fulles de la selva.
Anem a veure. Fem els 5 millors, no? Qui
el
tenim?
Top 5.
A la cinquena posició.
Doncs mira, el número 5, el lleó, un rei mandrós, en aquest cas de la selva. Qui ho hagués dit? Els lleons es passen la major part del dia dormint. Ho fan per tenir, Olga, les piles carregades en el moment decisiu d'atacar les seves preses.
Aquests són capaços de moure. Segur que en tenim altres al rànquing que no. A veure, dels lleons cap als pandes?
Sí, en concret el panda vermell. Aquest acostuma a fer llargues migdiades als arbres sense moure's, molt dormilega. Només s'aixeca per menjar. Cosa
espanyol,
que ens agradaria
espanyol
a molts. Val a dir que menja de nit i no hi dedica tampoc massa esforços. Es veu que es conforma amb el primer que troba per poder tornar ràpidament a descansar. Diguéssim que el menjar no li treu la son.
Y olvídate de la preocupación. Tan solo
ens apropem al podi dels tres més mandrosos. Qui es queda amb la medalla de bronze?
Doncs l'os panda, aquest mamífer tan simpàtic que es veu que dorm entre 10 i 12 hores al dia. Només es desperta per menjar bambú, que per altra banda els hi queda a prop, no han de recórrer quilòmetres per aconseguir-lo. Menjar i dormir, no sé, una rutina trobo que poc saludable.
Ben poc. Semifinalista?
Doncs medalla de plata per l'animalet que porta la paraula mandra al seu nom, l'os peresós, que es diu així, és correcte en català.
D'acord.
Pels que sigueu així. És un animal de moviments lents, dorm unes 20 hores al dia i la major part de la seva vida se la passa amb els ulls tancats. Es veu que quan es decideixen a caminar també ho fan molt a poc i recorren com a màxim 5 quilòmetres al dia, lluny dels registres d'en Deichmann.
Quina vida més trista. I a la medalla d'or, l'animal més mandrós del planeta...
Medalla d'or i campió dels mandrosos, el koala. El mamífer australià dorm gairebé les 24 hores del dia. Ho fa abraçat a les branques d'eucaliptus, que és precisament d'on treuen el seu aliment, les fulles d'eucaliptus. Per tant, no cal ni que baixin de l'arbre. És com quan a l'hotel truques al servei d'habitacions i esmorzes sense sortir del llit. Us imagineu quina vida tan dura, la del koala.
Dura no, però una mica avorrida.
Monòtona.
Bueno, mira com vulguis, eh?
Depèn del que somiï.
Clar. Estàs dormint, no saps el que és avorrit, ni no?
Depèn del que somís, no sé. Joan Trias, faries de koala? Et canviaries un dia?
Sí, tranquil·lament, eh?
Tranquil·lament.
Sí, no n'estic fins als nassos d'escoales.
Et veig animat per això avui.
Mal dia, com sempre. Deixa'm dir-vos pel nom: Olma Vallejo, Olga Giró, David Algamasapec i Marta Balú. Què tal? Bon dia.
Bé, gràcies.
Va,
Tira. Fins on estàs? Fins als nassos de què?
Avui n'estic fins als nassos de les senyores i els senyors que no saben anar al cinema o al teatre. I vull pensar que no en saben perquè, si no, és mala fe. Em refereixo a tots aquells que, més enllà de comprar-se crispetes, no seré jo l'anticrispetes de l'any, s'han de comprar les crispetes dolces. Aquelles de 800 decibels que, de vegada que mastegues el grapat de 60 crispetes amb la mateixa ansietat de no haver menjat durant 10 dies. La mateixa gent que, havent-se fumut el cubo de 300 quilos de sucre, decideixen que no en tenen prou i, atenció, obren la bossa d'ositos, la de patates, la de nachos amb formatge i el tàper amb entrecot a la pedra amb salsa de pebre, i no contents amb això van dient, amb una veu molt identificable, "En vols? En vols?" Els 10 amics que els han acompanyat, simplement per veure la pel·lícula. Només hi ha una cosa que encara em posi més nerviós i són els cinefòrums. Però no els cinefòrums post-pel·lícula, no, no. Els cinefòrums enmig de la pel·lícula. Ui, aquest és el de la pel·lícula aquella de la que s'enamora de l'altra. I així, durant mitja hora, fins que sents a l'amic que també sentencia. No, aquest no és aquell. Tot això és extrapolable al teatre, amb sorolls de carmelets obrint-se i atacs de tos inesperats. Però aquest és un altre món i ja en parlarem un altre dia.
Molt d'acord. Quan falten poc més de 5 minuts perquè arribem a les 11 del matí, avancem per saber on has posat la lupa. On posaràs la lupa avui, David?
Doncs mira, 5 d'octubre, que és avui, és el Dia Mundial de James Bond, i per aquest motiu doncs no parlaré de l'agent 007.
Ah,
no. Parlaré dels dolents, els quals s'ha hagut d'enfrontar en algunes de les 24 pel·lícules anteriors al Sin Tiempo para Morir. Aquesta no, avui no la comptarem. Atenció, que la llista de dolents...
Més
o menys importants, de 104. Oh! Més o menys importants, no els direm tots, eh?
Per això estan bons, 007.
Els ha guanyat a tots.
Ell sol
ha guanyat a tots.
Contra tots. Moment ara de la freqüència madurada, el misteri sonor diari. Marta, quin serà avui?
Què tal? Ara ja no sabia si dir-te Olga, Olma, Mercè...
Com vulguis.
Com sabeu, cada dia us proposo un misteri sonor i els que l'encerteu entrareu al sorteig setmanal, eh? Recordeu que ja no és diari, és setmanal, d'una fantàstica cistella de productes Caprabo.
I a veure, quin és el misteri sonor d'avui?
Sí, doncs avui ja ho sentiu, l'Olga Vallejo ha agafat els comandaments de la nau del matí a Ràdio Estel, i és per això que avui és una pregunta personal, a veure si l'encerteu.
A veure si la sé.
Olga, atenta a la primera...
A veure,
la pregunta és, quina és la beguda preferida d'Olga Vallejo? Aquesta és la primera pista.
Què?
Oi?
Ai!
Doncs si ho per la pista, sort que sé què
sí,
m'agrada. Perquè...
Sort que compartint anem a esmorzar de tant en tant i sé què et prens, si no, no...
Tornem-la a sentir?
Sí.
Ara sí.
Que vagin pensant. Marta, què han de fer els oients que ja sàpiguen la resposta?
Doncs ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al matir@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la una. Anirem madurant aquesta freqüència, donarem més pistes. I entre els guanyadors de cada dia d'aquesta setmana sortejarem divendres una fantàstica cistella a Caprau.
Si creieu que ja sabeu quina és la meva beguda preferida, podeu enviar les vostres respostes per WhatsApp al 663-99-30-62 62 o al correu almatí@radioestel.cat. Moltes gràcies, Marta.
A tu. Volver a empezar de nuevo, aunque el
viento sople de cara, si tempestades... Com ens agrada aquesta idea, poder començar de nou. Avui pugem al Fader a Milagro, un dels temes de clamor, el darrer disc de la Maria Arnal i en Marcel Vegès. Amb aquestes bases electròniques arribarem a les 11 per conèixer l'última hora informativa i després la Mercè Raga en aquesta edició especial del Matí a Radio Estel des de l'estació de França amb la Barcelona New Economy Week. Ay. De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno me viste reja. Sin usos los antojos van moldeando mis cozos como barro fresco y frágil, como en un estado febril. Ando medio hipnotizada por el brillo en una dada. ¿Por qué caer es tan fácil? Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí.
Al matí a Ràdio Estel sempre passen coses.